migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon migdia. Tenim una pandèmia silenciosa des de fa molts anys que ens està fent la guitza i ho sabem. Ho sabem, però no, possiblement no li donem tota la importància que hauria de tenir. De tant en tant, això va per revifades. Hi ha moments que se li dona molta importància i d'altres que no. Però és molt més greu i molt més important del que sembla i va a pitjor. A Catalunya, segons les dades de l'enquesta de salut de Catalunya de fa un parell d'anys, la meitat de la població de més de 18 anys té un excés de pes. És el 46,6% dels homes i el 28,3% de les dones. En concret, el 35,4% té sobrepès, que afecta més els homes, i el 16,7% té obesitat. Això estaria repartit entre els dos sexes, eh? Clar, si parlem de la població infantil, el problema encara crida molt més l'atenció. El 34,6% dels nens entre 6 i 12 anys té un excés de pes. D'aquest seria que el 24,5% té sobrepès i el 10% obesitat. El sobrepès doncs, afecta igual a nens i a nenes, però l'obesitat afecta més als nens, un 13,8%, que les nenes, un 5,4%. Què passa amb això? Amb això ha de tenir una explicació. Per què passa això ara? Per què passa això ara? Hi ha molts motius. És una qüestió multifactorial, és un ventall importantíssim de qüestions que ens porten cap a aquest port de l'obesitat. Com es pot solucionar? També té un punt d'adaptació. El cas és que ninguna persona que és obesa ho és perquè ho vol ser. Això ho ha de tenir clar. El que sí que és important és intentar controlar el tema. Per què? Doncs perquè la relació amb moltes malalties, i la primera que ens desvela seria la cardiovascular, doncs seria la més important. Després, i aquesta possiblement és menys coneguda, hi ha tipus de càncer, molts tipus de càncer, molt i íntimament relacionats amb l'obesitat. De seguida en parlem de tot això, d'aquesta pandèmia silenciosa que se'ns tira a sobre, però abans, el temps i la predicció meteorològica, per si decidiu anar a la muntanya, doncs esperem certes pluges. Esperem certes pluges a partir ja d'aquesta tarda en ruixats dispersos d'intensitat feble o localment moderada a punts del Pirineu, Prepirineu i quadrant nord-est, i seran possibles a la resta del terç oest a partir del vespre, eh? Si parlem de quantitats, que a vegades és el que ens interessa, no? La quantitat d'aquestes precipitacions acumulades seran poques, minces en general, i puntualment molt poc abundants. Aquest és el tema. S'espera també, possiblement, un augment de temperatura. De fet, l'anirem notant aquest augment de temperatura fins que s'estabilitzi durant aquest cap de setmana una mica per sobre de la mitjana, és a dir, tindrem unes temperatures força agradables, I actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, en Roger Serra. Bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs repassem aquesta xarxa viària. Ara, en general, força tranquil·la, la veritat. Un parell d'incidències que comentàvem anteriorment, fa una horeta aproximadament, doncs bé, ja tenim resolts els problemes que teníem a la C58 d'entrada a Barcelona. Aquí a la C58 la situació ja la donem per normalitzada en aquesta autopista del Vallès d'entrada a Barcelona. En canvi, continuen els problemes de l'autopista AP7 a la zona de Sant Cugat, ho comentàvem anteriorment, i teníem un accident, ha tallat dos carrils en direcció sud, després un. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, per tant, de mica en mica hauria d'anar millorant, però encara parlem de lentitud i d'aturades fins 4-5 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Això encara passa a l'autopista AP7 en direcció sud, com et deia, en principi, i si no passa res més, aquest tram també hauria d'anar millorant. A la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona i a les seves rondes, la situació és còmode i fluida.
Roger, gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La luna que vivi,
la noche de San Juan. Doncs què és aquesta pandèmia silenciosa a Catalunya? Estem parlant de l'obesitat, una malaltia que pateix el 17% dels catalans, és a dir, prop d'1,3 milions de persones. Iker Mons, bon migdia, benvingut.
Hola, bon dia.
La situació és tan greu com sembla?
Bueno, és greu principalment perquè va en augment. Segons l'enquesta de Salut de Catalunya que comentaves abans, la xifra de casos s'ha disparat en els últims 30 anys, situant-nos en aquest 17% dels catalans d'entre 18 i 74 anys amb obesitat. També alerten de la prevalència de la malaltia a mesura que augmenta l'edat i destaca que 4 de cada 10 nens tenen obesitat. Ara bé, Catalunya és de les comunitats autònomes amb menys casos, comparant amb la resta d'Espanya. És a dir, que aquest augment dels malalts és un símptoma d'una problemàtica global. Això ha fet saltar les alarmes als principals centres de recerca i salut. Fixat si és dramàtica la situació, que en un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques alerten que el 80% dels homes i el 55% de les dones d'Espanya patiran obesitat l'any 2030.
Bé, però quines són les causes d'aquest augment?
Principalment els hàbits de vida i l'alimentació poc saludables, com el sedentarisme o menjar molts productes ultraprocessats, tot i que també cal destacar que hi ha malalties cròniques, factors genètics i hormonals que ho provoquen. I també factors socioeconòmics. Alguns estudis assenyalen que les darreres crisis econòmiques i l'augment del preu de la cistella de la compra fa que moltes famílies no puguin permetre's comprar certs aliments. Pensa que la cistella és un 16% més cara que l'any passat. Dieta saludable i exercici físic és l'ideal que recomanen els nutricionistes, però en alguns casos és una meta massa complicada d'aconseguir per qüestions econòmiques o mèdiques.
Evidentment, la dieta saludable també implica aliments de temporada, aliments frescos, i això moltes vegades doncs, augmenta el preu, no? Bé, per tant, si parlem, quins són els deures a fer per evitar aquest augment?
Doncs aquí els joves són el focus per frenar-ho. Un 11,7% dels nens i nenes d'entre 6 i 12 anys té sobrepès. Aquest alt índex d'obesitat infantil és el que encara som a temps de capgirar, mitjançant sobretot iniciatives de detecció precoç.
Seria un dels que, el cas és que l'obesitat hem de posar el focus en ella, en aquest cas, almenys crida l'atenció sobre el tema. I mira que aquí parlem molt, per exemple, la doctora Torrejón, parlem molt amb Riqueta, no?, per parlar d'aquest tipus de perdre pes i tenir el punt. Però en aquest cas, parlem amb el cap de secció d'endocrinologia de l'Hospital del Mar i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Albert Goday. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Albert. Clar, jo estava comentant les dades a Catalunya. Jo, clar, suposo que són dades que preocupen, no?
Òbviament que són molt preocupants. Són les dades que has mencionat són absolutament exactes i és una pandèmia. Pandèmia vol dir que afecta a tot el món, i que està increscent en les últimes 3 dècades i que no hem pogut aturar. És un problema, l'obesitat, és un problema molt freqüent, com has mencionat, però que potencialment pot ser molt greu i que afecta, està amb la base de moltes altres malalties. I no només malalties que donen risc cardiovascular, com és la diabetes, la tensió alta o les grasses altes a la sang, la hipercolesterolèmia, sinó també els tipus més freqüents de càncer o problemes de salut mental o de problemes articulars.
Clar, comencem pel principi, si et sembla, farem 5 cèntims. Des de quan comencem la població a ser obesa? Quin és els principals motius o l'arrel de tot això? Seria l'alimentació, seria la manca d'exercici, sedentarisme, una barreja de tot?
L'obesitat és una de les malalties més complexes en quant als seus mecanismes pels que apareix. No podem simplificar-lo a que és una qüestió de menjar menys i moure's més. No. Seria, i això que semblaria, no?
Sí, és el primer pensament aquest, menjar menys i moure's més. Seria el primer pensament, sí, ràpid.
Pensa que si un metge, vas a veure un metge del ronyó perquè no funciona els ronyons i et diu que beguis més aigua i vagis més al bany, doncs diràs, aquest metge em sembla que no anem bé. O si un metge per un problema respiratori diu, vostè el que té que anar és a dalt de tota una muntanya que l'aire és més sa i respirar ben fons si se li passarà. Doncs no. És evident que part de l'estratègia per tractar les persones que pateixen obesitat és modificar els seus hàbits dietètics i l'activitat física, però això el menjar més del compte o no tindre un nivell de societat adequat és un símptoma de la malaltia, no és l'origen de la malaltia. On està l'origen? Pues, l'origen està en que durant la nostra evolució com a espècie hem après a intentar estalviar el màxim d'energia i acumular el màxim d'energia quan aquest accés al menjar era discontinu, era, no? Menjàvem quan podíem, sí, o quan teníem de... I actualment estem en un ambient clarament obesogènic. Tot ens incita a que guanyem pes. La nostra vida social, l'urbanisme, els menjars, l'economia de l'alimentació, tot és molt més car menjar saludable que menjar d'una forma insaludable. Molts dels tasques de feina que fèiem o de transport s'han mecanitzat i fem menys activitat física. I després també hi ha contaminants a l'ambient, que diem contaminants persistents ambientals, algú de la que cada vegada es parla més, que afavoreixen que podem guanyar pes.
Ostres, Albert, que... m'estàs deixant flipant perquè estem, sí, veient un ventall de coses que dic, ostres, això tenim feina per davant,
sí. Sí.
Doctor, ja que estem, parlem dels problemes que es deriven de l'obesitat. Quins problemes de salut deriven de l'obesitat? Parlem, sobretot, el primer que se'm ve al cap seria això, no?, les malalties cardiovasculars.
Sí, el que per cultura general associem més a obesitat és la diabetis tipus 2, la diabetis que apareix en general a partir d'una certa edat, que s'associa a obesitat i que en general es pot tractar inicialment amb dieta o amb fàrmacs orals, aquest rarament apareix en persones amb normopès, o sigui que apareix la majoria de les vegades amb obesitat, i que abans vèiem en persones ja d'una certa edat avançada, aquesta diabetis que t'apareix ja quan ets gran, quan et fas vell, i ara, coincidint amb que amb nens i adolescents veiem obesitats importants, la comencem a veure amb persones joves, que abans no ho havíem vist mai. O sigui que el perfil d'aquesta malaltia està canviant. També hipertensió o el colesterol amb la sang, però després hi ha altres malalties de les que no es parla tant, i és que la majoria dels tipus més freqüents de càncer estan molt associats a obesitat, de forma que després del tabac,
sí,
la forma més eficaç de previndre el càncer seria evitar l'obesitat o tractar l'obesitat.
Doncs doctor Albert Goday, cap de secció del Departament d'Endocrinologia de l'Hospital del Mar i professor titular de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar el tema. A reveure.
A reveure. Doncs és un què tenir tot això a sobre. És tot un què per la part evolutiva i per la part d'adaptació a la manera de viure avui en dia, eh? Va, de seguida rebrem aquí a l'Oriol Mestres, que és el responsable d'organitzar el festival Sons Solers, que torna en la seva 8a edició a la finca Massolers de Sant Peu de Ribes. Parlarem amb ell aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Pero antes, recordad que el próximo martes es tiempo de descubrir más sobre el atún rojo Fuentes en Salón Gourmet. Por eso Mediodía Cope estará allí para descubrir el compromiso de Fuentes para disponer del mejor atún rojo y hacerlo llegar a sus clientes durante todo el año en excelentes condiciones. Toma nota, el próximo martes en Mediodía Cope con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz, Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el domingo, Getafe, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid, Almería. Y además el gran premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto incluido de serie con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dices que vengo, que voy, que siento, que escucho, que pertenezco, que sirvo para mucho, que me estremezco, que mi mirada es limpia, suave brisa. Que
sientes... Ja s'estira sobre precisament aquesta vuitena edició del Festival de la Finca Mas Solers, els Sons Solers. I tenim aquí precisament a l'Oriol Mestres, que és responsable del Festival Sons Solers. Com estàs,
Oriol? Molt bé. Moltes gràcies per la vostra invitació i content d'estar aquí.
Bé, d'entrada, es fa la finca Sons Solers, el Mas Soler, no? M'has comentat, sí, a la finca Mas Solers, que és on estava abans el Casino de Barcelona, a Sant Pere de Ribes.
Correcte. Sí, sí, la finca Mas Solers va ser la seu del Casino de Barcelona fins l'any 1999, que és quan es va traslladar aquí a la capital. I avui en dia continua oberta, s'hi fan tota mena d'activitats, convencions, banquets, esdeveniments, i un dels esdeveniments més destacats de l'any és el Sons Solers.
Ja en ple estiu, ja ben entrat l'estiu, ja tindrem amb una temperatura superagradable allà, fantàstic per gaudir, perquè és un espai molt xulo,
Absolutament, sí, sí, és el 7 de juliol, ple estiu, com dius. A nosaltres ens agrada dir-li que és una nit d'estiu màgica, perquè es fa en uns jardins d'un palau del segle XIX, d'estil renaixentista, és... Bueno, entres allà dins i et canvia com tota l'atmosfera, les sensacions, tot ple de natura, gent de totes les edats, moltes criatures... És una nit molt, molt xula per compartir amb tot tipus de gent.
Oriol, ja portem 8 edicions d'aquests Sons Solers. Què trobarem en aquesta edició el dia 7 de juliol?
Doncs aquest any estem molt contents perquè tornem al format habitual del festival, el format que teníem abans de la pandèmia, que és un format amb dos escenaris. Un escenari és l'amfiteatre de la finca, on havien passat artistes de gran renom com Julio Iglesias, el Ballet Tropicana, en l'època del Casino, i que és l'escenari principal del Sons Solers. Després tenim un altre escenari petit, els Jardins Mònaco, que és un dels espais nostres preferits, on la gent s'asseu a la gespa, amb un ambient molt relaxat, i estem molt contents del cartell que tenim aquest any, amb De la fe i las flores azules com a cap de cartell.
Està molt bé, això,
Sí, i tant. A part, és l'únic concert de la fe i las flores azules a la comarca del Garraf, Alt i Baix Penedès. És a dir, la gent que vulgui tornar a veure una banda que s'ha juntat ara per celebrar els 20 anys i rememorar cançons que són himnes de l'època,
sí, sí,
doncs té una oportunitat única de veure's el Sons Solers, amb un format, a més, de només 1.000 persones. Crec que és algo molt, molt positiu per nosaltres. Intentem fer algú cuidat, primant la qualitat, i que no hi hagi ni cues, ni massificacions, ni actuacions solapades, sinó que tu estiguis allà, estiguis tranquil, amb la teva família, amb els teus amics, amb qui vulguis, i gaudeixis de la nit i de la música.
Clar, se'n parlen d'unes quantes bandes, només un dia?
Sí, sí, sí. Sempre, Sons Solers, sempre, excepte la primera edició, sempre ha estat un dia. També, per sort, perquè la finca és un lloc tan bonic que està molt ocupada per tota mena d'esdeveniments externs. I nosaltres pretenem, en aquest dia, obrir-la a tothom qui no pot accedir-hi habitualment si no va a una convenció o un casament.
Llavors serà... A quina hora començarà, llavors? Quina comencem tot el festival?
Obrirem portes sobre les 7 de la tarda i allargarem fins les 3 del matí, més o menys.
Doncs, Oriol Mestres, escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres per parlar del festival, molt amable.
Un plaer, moltes gràcies.
I de seguida actualitzarem titulars de la jornada, actualitzarem els titulars d'actualitat i d'esports, i després parlarem d'humitats amb els experts de Murprotec, que és una bona època per acabar amb les humitats, i de l'intel·ligència artificial. Ja sabeu que ChatGPT comença a crear polèmica per l'ús de les dades personals. Quina és l'ètica de la intel·ligència artificial? De fet, ja tant Itàlia ja no és que ho hagi prohibit, però ja ha aixecat una alerta, i el Centre de Protecció de Dades d'aquí a Espanya està demanant a la Unió Europea un front comú per controlar com toquen les dades OpenAI, que és l'empresa que porta o que té aquest famós ChatGPT en marxa. Parlem d'intel·ligència artificial, de la seva ètica, si pot tenir ètica, en una era que comença i que no podem girar-li l'esquena. Tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900 102 103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900 102 103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la segunda prueba, que se disputa el Golf Pelada el 24, 25, 26 y 27 de abril. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidiges, Instituto Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter. Alquiler de barcos, Colabora Acció, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora
¿esto qué pasa? ¿Qué
no, esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación y sobre todo.
O sea, pero no es lo mismo y
no, Messi, pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Claro.
Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Actualitzem titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Carlos, hola.
Què tal, què tal? Doncs mira, aquesta setmana els punts d'atenció per adquirir la T-mobilitat a la ciutat de Barcelona estan completament desbordats. I per què? Doncs perquè sense aquesta targeta ja no hi ha manera de comprar una T-jove, el títol que permet als menors de 30 anys utilitzar el transport públic de manera il·limitada durant 3 mesos per només 40 euros. El que suposa un avenç en el desplegament de la controvertida targeta de plàstic s'ha convertit també en un malson, sobretot per als estudiants, que són els usuaris més habituals d'aquesta T jove. Les cues són inacabables i fins i tot pots estar unes 2 hores aproximadament per aconseguir un torn als punts d'atenció d'aquesta T mobilitat en diferents estacions, tant de Rodalies com dels ferrocarrils de la Generalitat. Estarem aquest migdia en un d'aquests punts d'atenció a la T mobilitat. Coneixerem l'opinió dels estudiants, molts d'ells autènticament enfadats per haver de fer tantes hores de cua, insisteixo, quasi bé 2 hores. persones. De les estacions de Renfe o dels ferrocarrils al centre de Barcelona anirem també després fins a la muntanya més propera a la capital catalana, és Collserola, i és que els bombers preveuen un estiu molt complicat si no millora la situació meteorològica. En previsió que la sequera s'allargui, els bombers ja han avançat que la precampanya forestal per l'estat de la serra de Collserola ja està en marxa i no descarten tancar el parc en cas de risc extrem. Anirem fins a aquest mateix parc de Collserola a la falda del Tibidabo. I fins a l'Ajuntament de Barcelona també viatjarem aquest matí, perquè el tracte de favor de l'alcaldessa Colau i del seu soci Jaume Collboni cap als seus amics i coneguts, doncs sembla ser que no té límits. A pocs dies perquè es fes efectiva la convocatòria de les eleccions municipals, van aprovar una subvenció de 35.000 euros per als organitzadors de la Universitat Progressista d'Estiu, que des de l'any 2019, atenció, hauria rebut la quantitat gens desprenyable de 200.000 euros. Ho ha denunciat amb declaracions a la COPE la líder municipal del grup Valents, Eva Parera. L'escoltarem aquest migdia, eh?
No està gens malament, eh? No està gens malament, eh?
No està gens malament. Com tampoc està malament el convidat que tenim aquest cap de setmana al Converses.
Sí, recordeu el Converses aquest dissabte a les 12 del migdia. Aquí tenim.
Doncs mira, ens visitarà al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, un exdirigent de Ciutadans. Va ser secretari d'organització d'aquesta formació. Es diu Fran Hervías, és un català, és de Tossa de Mar. I ara acaba de fer un llibre en un moment, doncs, delicat, perquè Ciutadans, com tothom pot entreveure, està en uns moments delicadíssims, pràcticament, aviam què passa en les eleccions municipals i també les autonòmiques, i si es manté a flote o desapareix aquesta formació. Esperem que no acabin desapareixent. Doncs Hervías ha fet un llibre que es diu Ciudadanos, la història jamás contada, on explica i narra tots els intríngulis interns que han rodejat aquesta formació, que va començar amb molt bon peu aquí a Catalunya, però després les desavinences internes i altres assumptes han provocat, doncs, una mica aquest fet de que s'hagi diluït com un sucre dins d'un cafè amb llet. Escoltarem el que ens explica Hervías i recomanarem com també, doncs, la gent que lligada al món de la política i en el seu dia va veure amb molts bons ulls Ciutadans, doncs, que llegeixin aquest llibre perquè sabran la intrahistòria de tot aquest partit.
Molt bé, i a més és un dia perquè serà la setmana que ve, és la setmana de Sant Jordi, vull dir, serà tota la setmana del dia del llibre.
Senyor,
Carlos, gràcies.
Vinga, bon cap de setmana.
Fins demà, Converses a les 12. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bé, sembla que de la Porta
ara sí
parlarà.
Sí, sí, no, ja és oficial, ja ho sabíem, que Joan Laporta tenia la intenció de comparèixer el proper dilluns a l'Auditori 1899 per donar explicacions del cas Negreira. Avui el club ho ha fet oficial, 11 del matí, Auditori 1899, roda de premsa de Joan Laporta al voltant d'aquest cas. No cal que li digui, senyor Cruz, no cal que li digui que la roda de premsa ha aixecat una expectació impressionant, impressionant. I és una roda de premsa on el president Laporta ha de respondre moltes preguntes i moltes inquietuds. COPE Mas, cope.es, dispositius, podreu seguir el proper dilluns la roda de premsa de Joan Laporta, cas Negreira, a l'Auditori 1899. Avui torna als entrenaments la plantilla blaugrana de cara al desplaçament al camp del Getafe. Dels lesionats, si més no, però amb poquetes possibilitats d'arribar, Frenkie de Jong. De la resta, pràcticament no se'ls espera encara per aquest desplaçament. Estem esperant que arribi les 2 de la tarda, que és l'hora fixada per la roda de premsa de Luis García a l'Espanyol, abans de la visita blanquiblava al camp del Betis, un Luis García que torna a tenir el sudoku als laterals, perquè recordem, Oscar Gil i Aleix Vidal són baixes, té Pierre Gabriel, té Rubén, té Cabrera per posar-lo a l'esquerra, anem a veure què passa amb Adrià Pedrosa al final de temporada, en fi, tot un sudoku el que té el tècnic blanquiblau. I en bàsquet estarem pendents avui del Barça-València d'Eurolliga, últim partit de la Lliga regular. Si el Barça guanya, acabarà aquesta fase regular segon i jugarà contra el setè. Si el Barça perd, serà tercer i jugarà contra el sisè. Qui serà sisè, qui serà setè? Això encara està per determinar. El que sí ja és clar és que el Barça no serà campió d'aquesta fase regular, títol que ha caigut en el cabàs d'Olympiacos. En el món del tenis, el Godó, confirmada la baixa de Rafa Nadal, tal com va avançar el nostre Ángel García. Tot això en un cap de setmana on, recordem, el Barça femení pot ser campió de Lliga. Ho serà si guanya l'Atlético de Madrid i el Madrid no és capaç de guanyar al camp del Betis.
Molt bé, José Luis, escolta, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, senyor Cruz, ens veiem dilluns amb la Porta en ebullició.
Sí, sí, a veure què explica.
Anem a veure si a més de parlar diu coses, perquè una cosa és parlar i una altra dir coses.
Exacte, exacte, serà interessant això. Gràcies, José Luis.
Fins dilluns.
Ampliarem totes les informacions esportives de casa a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlem d'humitats. És una bona època, ara que ve el bon temps, doncs, per fer obres i aprofitar per eliminar les humitats. Això és important, eh? En parlarem amb els experts de Murprotec de seguida i en parlarem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, doncs, ja les vacances de Setmana Santa són història i ara, doncs, posem la vista a l'estiu. Estiu ja ho tenim aquí a voltar cantonada com això, eh? Per què? Doncs per planejar vacances, com una cosa que es fa molt a l'estiu és reformes a les llars. Això ho fem molt, no? Fem reformes a les llars. Doncs, mira, parlem d'això perquè igual hem de comptar i hem de tenir en compte una empresa, Murprotec a Catalunya, perquè ens doni tres o quatre consells per una correcta, no? Per una reforma correcta. Doncs donem la benvinguda a l'Ignacio Lago, de Murprotec a Catalunya. Com estàs, Ignacio?
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia. Bé, aquesta època, ara que ve la caloreta, és una bona època per eliminar per fi les humitats a les llars, o no?
Doncs sí, absolutament. Des d'ara fins a l'estiu és el període idoni per posar a punt la llar de cara al pròxim hivern. Perquè encara que les humitats estructurals per condensació, capilaritat o filtració lateral són cròniques i les patim durant tot l'any, sí és cert que s'accentua amb l'hivern. Així que és molt bona idea aprofitar la baixada d'humitats relativa i el bon temps perquè ajuden a accelerar les secats dels tractaments que apliquen per eliminar les humitats, escurçant els temps necessaris per aplicar el nou tractament.
Llavors, quines passes hauríem de seguir per posar-nos, mai millor dit, mans a l'obra, en aquest cas?
Bueno, el pas més important seria posar-se en mans de professionals, perquè les humitats estructurals es converteixen en un problema que té una solució al 100% i no un tema recurrent. Nosaltres, en Murprotec, actuem de la següent forma. Una vegada que la persona interessada ens contacta a través de la nostra web o a través del telèfon gratuït 900-102-73, li realitzem una visita diagnòstica on realitzem tots els mesuraments necessaris per donar en la patologia i el tractament personalitzat per cada cas. A més, aquest informe és totalment gratuït i sense compromís per al client.
D'acord.
Després d'acceptar el pressupost, doncs l'execució del tractament és totalment personalitzada a cada cas i sempre amb personal expert de Murprotec i amb productes exclusius, patentats i de fabricació europea. Tot això fa que puguin donar una garantia de fins a 30 anys.
Carai, doncs és un bon què, eh?
Sí. És de per vida, pràcticament.
Clar, però igual a vegades pot sortir algun problema o algun dubte. Tenir un servei d'atenció al client també molt potent, sembla.
Evidentment. També comptem amb un potent servei d'atenció al client perquè els nostres clients tinguin la total seguretat i tranquil·litat d'estar recolzats per una companyia com la nostra, amb una trajectòria de més de 68 anys que portem ja al mercat, i una potent infraestructura tècnica i humana que ens fa líders al mercat europeu.
Home,
i per cert, a Espanya.
Amb Ignasi, amb 68 anys a les esquenes de feina, doncs alguna cosa esteu fent bé. Alguna cosa esteu fent bé.
Home, si estem aquí després de 68 anys, serà per alguna cosa. Si no, no hi seríem aquí.
Efectivament. Doncs Ignasi Lago, director de Murprotec a Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada.
No, gràcies a vosaltres. Altres molt amables.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de parlar d'humitats, parlem d'intel·ligència artificial, que s'utilitza molt també en tot això, però estem davant del naixement, de la implantació d'una nova era tecnològica com és la intel·ligència artificial a les masses, no? A tots nosaltres. Abans era només experimental i ara ja treu el cap. I el treu amb força, el treu de forma impressionant. I tot el que veiem, en qüestió d'edició de vídeo, d'àudio, de muntar pàgines web, de recomanacions del famós ChatGPT, de fer escrits, tot això... Tot això només és la punta de l'iceberg, només la punta de l'iceberg. Tant és així que això comença a preocupar, sobretot pel tractament de dades i la privacitat que s'utilitza en gent que utilitza aquestes dades en intel·ligència artificial per fer recerca d'informació, no? Per exemple, Itàlia està intentant prohibir ChatGPT fins que la cosa no estigui clara, i aquí l'Agència de Protecció de Dades d'Espanya ja ha demanat a la Unió Europea doncs fer un fons comú davant de tot això, controlar, perquè això com es pot anar de mare, diguem-ho així. Però quina ètica ha de tenir l'intel·ligència artificial? Té ètica? Parlem amb el director de l'Observatori d'Ètica d'Intel·ligència Artificial de Catalunya, el senyor i professor de la Universitat de Girona, l'Albert Sabater. Albert, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, a la intel·ligència artificial se li pot aplicar ètica?
Bé, a veure, aquesta és una pregunta que de fet és ben interessant. Podem fer que les màquines tinguin una agència moral, que es diu, però el que és més important és que les persones facin un ús ètic dels sistemes d'intel·ligència artificial, de les màquines, dels robots, del software, de tot allò que és la tecnologia. I, per tant, poden tenir ètica, si voleu, però el més important és que nosaltres siguem els que fem un ús ètic de les tecnologies. I per fer-ho, doncs, cal que siguem responsables de les coses. Però no només això. Quan parlem de responsabilitat, podem posar-hi diverses coses aquí dins, eh? Doncs, per exemple, que siguem justos a la seva aplicació, que mantinguem la nostra autonomia com a persones, que siguem sostenibles a l'hora d'utilitzar-les i que no utilitzem més recursos dels que tenim, que tenim actualment en aquest planeta. I moltes altres coses que es poden estar relacionades amb allò més tradicional de la tecnologia, que és la seguretat, no? I la no maleficiència. Per tant, poden ser ètiques, si voleu, però per davant de tot, nosaltres som els que hem d'utilitzar-les d'una manera ètica, d'acord? Distingint el que seria bàsicament l'ètica, que és distingint el que és el bé i el mal, d'acord? Que nosaltres podem utilitzar-les d'una manera que ens augmenta les nostres capacitats, les nostres possibilitats per fer coses, però d'altra banda també es poden utilitzar d'una manera molt negativa, i aquí doncs entra un ventall de coses que podríem parlar.
No, està clarament que estem parlant d'una eina molt valuosa, està molt clar, però si s'utilitza correctament, com totes les tecnologies, no són ni bones ni dolentes, és qüestió de com s'utilitzi, no? Bé, en aquest cas, quan diem o quan es diu que comença una nova era, com a revolució informàtica, estaríem d'acord en això? Seria real?
Sí, sí, sense cap mena de dubte. De fet, no és una era que hagi començat fa poc, és una acceleració, la gran acceleració tecnològica comença a mitjans dels 50. El que passa és que totes les acceleracions tenen, en el món tecnològic anomenen estius i hiverns, i ara estem en un estiu molt acalorat, de fet, en el que l'acceleració és molt gran. Cal pensar que no continuarem d'aquesta manera sempre en les coses, perquè els humans tenim una certa capacitat d'implementar i d'adaptar tecnologies. Hi haurà un moment en el que segurament això s'alentirà. I es pot alentir per diverses coses. La primera seria la regulació. La regulació de la tecnologia farà que s'alenteixi una mica. Aquesta regulació no vindrà perquè, bàsicament, d'una manera espontània tinguem ganes de regular les coses, sinó perquè hi ha també unes certes preocupacions de quins són els usos no ètics que es poden fer amb aquestes tecnologies, eh? Des de la desinformació, la manipulació, l'ús de dades biomètriques d'una manera indiscriminada. Bàsicament, estem parlant de qüestions que afecten molt els nostres drets. Però també pot haver-hi un cert avançament des del punt de vista tecnològic. I per què? Doncs perquè, en gran mesura, el que estem veient ara és un progrés que necessita de molts recursos econòmics i també de molts recursos naturals. Llavors, no totes les empreses es poden permetre el que ara mateix poden fer companyies com OpenAI, a través de Microsoft, o Google, o bàsicament totes aquelles que també estan a l'Àsia, principalment a Xina, sí, com Baidu, i que poden, per recursos que tenen, poden fer segons quines coses. En algun moment, la qüestió no serà tan tecnològica, sinó econòmica. Hi haurà alguns estats que segurament creuran que no és bo que hi hagi una concentració de poder, una concentració de capital tan elevada en aquestes companyies. Per tant, les trencaran o faran alguna cosa perquè no sigui d'aquesta manera. Per tant, no serà una qüestió tan tecnològica, sinó serà una qüestió més econòmica. I després, evidentment, la part social també
sí.
L'adaptació a segons quines tecnologies depèn molt de les capacitats que tinguem nosaltres com a persones i com a societat. No? Si nosaltres no podem utilitzar la tecnologia d'una manera que ens augmenti les nostres capacitats, sinó que, al contrari, doncs, ens vigila més, ens manipula més,
sí,
segurament moltes societats diran que no, aquestes tecnologies. No? Per tant, és molt probable que hi hagi un alentiment, no vull dir en aquests propers mesos, però sí en els propers anys, per tal de dir no què han de fer les tecnologies en el sentit més ampli, sinó com ho han de fer, no? Quines tecnologies nosaltres volem adoptar que ens permeten no allò que s'anomena una hiperagència per controlar el planeta, sinó per justament evolucionar d'una manera que sigui responsable i sostenible.
És que és al·lucinant. Realment és un tema d'aquest tan ampli, tan al·lucinant, si té tants de fronts, és que de debò estem davant d'una era, sota el meu punt de vista, totalment apassionant. Clar, una de les qüestions, i si em permets, jo faig aquestes preguntes molt bàsiques que ja s'aixecaven quan veuen l'efectivitat que tenen aquestes intel·ligències artificials, és si s'han de prohibir. És a dir, jo avui precisament Itàlia ja es plantejava el prohibir, a parlar de ChatGPT en concret, i aquí l'Agència de Dades, de Protecció de Dades, estava parlant ja precisament amb la Central Europea per fer una acció coordinada per protegir aquestes dades. S'ha de prohibir això? Perquè prohibir, a vegades prohibir en nom del progrés és una cosa molt, molt rara, també em sembla.
Sí, bueno, de fet, és molt difícil posar portes al camp i segurament l'estratègia ara no crec que sigui de prohibició, sinó de, si voleu, com una targeta groga. No és que expulsin del camp la intel·ligència artificial, sinó que segurament li estan ensenyant una targeta groga. En alguns casos haurien de ser una targeta vermella, que sigui, però una primera targeta, potser. En el sentit de que, en el cas de l'Autoritat de Protecció de Dades italiana, el que fa és li dona fins a final de mes perquè doncs, proporcioni un nou avís de privadesa, d'acord? Que sàpiguen els usuaris que, de fet, el que ha passat amb el ChatGPT és que s'ha transferit tota la responsabilitat dels usuaris, no? Són ells els que fan un ús, ètic o no, d'un xat que s'ha desplegat d'una manera, diguéssim, excessivament experimental. I llavors el que fa l'autoritat, en aquest cas, amb competències sobre privacitat, els diu, bueno, això està molt bé, però heu de proporcionar un avís de privadesa que sigui molt millor del que té justament aquesta eina.
Doncs, senyor Albert Sabater, professor de la Universitat de Sociologia, departament de Sociologia de la Universitat de Girona i director de l'Observatori de l'Ètica per l'Ètica de la Intel·ligència Artificial de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
A vostès, moltes gràcies. Adéu.
Adéu. I és que dona per parlar molt. Molt, i reflexionar moltíssim, eh? Bé, ara no reflexionarem gaire, o sí, possiblement, sobretot si t'agrada el cinema, perquè d'aquí res ens rebem en aquest estudi al Teixancau, el nostre cinèfag de cinema, per parlar de les estrenes de la setmana, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduce pierdes la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53 y hoy gran oferta con tu plan 1, 2, 3.
Los tres test, detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1, 2, 3. Llama 650 51 52 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podràs beber i lamentar que ja no volaran sus alas a volar. Bien aviosas no me irán.
Doncs anem a parlar de cinema. Parlem de recomanacions de la gran pantalla, de pantalles petites, de plataformes, amb el nostre crític de cinema, un home que veu pel·lícules que farien possiblement vomitar una cabra, vull dir, una cosa d'aquelles de bojos, en tot cas, eh? Tyson Cau, com estàs?
Bona tarda, Josep Miquel Creus.
Bienvenido, vamos al tema, porque hoy, ¿qué hoy, me traes?
Hoy solo cine y...
Hombre, gran pantalla hoy.
Sí, y bueno, para decirlo solamente con una frase, decir que HBO Max se va a convertir solamente en Max y que John Wick está arrasando en la taquilla, ya 1 millón de personas y... No, perdón, me he equivocado. Medio millón de personas, aunque seguramente llegará al millón, no me extrañaría.
No me extrañaría nada, la película es espectacular, ¿eh?
Sí, y bueno, pues como la semana pasada no hubo sección, pues vengo apretado y te traigo 5 películas, nada más y nada menos, que vamos a empezar con el estreno de hoy, una película que seguro que te va a encantar. Hoy me voy a volver muy mainstream con el cine para todos los públicos, excepto esta primera, que es Renfield.
Renfield, tráeme víctimas inocentes. Quiero unas cuantas monjas, un autobús lleno de animadoras.
Yo solo quiero volver a tener una vida normal.
Por fin vuelve Nicolas Cage a la pantalla con un tema que no se ha tratado nunca, el Conde Drácula.
Bueno, y no solamente vuelve, sino que vuelve desatado. La película, en vez de Renfield, se podría haber llamado Nicolas Cage Unleashed.
¿Pero qué le pasa a Nicolas Cage últimamente? Que está muy desatado. Desde la última, que el peso tremendo de un insoportable, sí, no sé qué, esa película.
Insoportable peso.
Que tenía que rescatar a la hija del presidente de la Generalitat de Cataluña.
Sí, pero aquí más todavía.
Pero ya la película me pareció una auténtica locura, ¿y aquí más?
Aquí está desatado, o sea, está en su papel haciendo de Drácula. Aunque la película se llama Renfield y el protagonista más o menos sea él hace de Drácula.
Yo me lo puedo perder esto.
Renfield es otro actor, concretamente Nicholas Hoult. ¿Sabes a lo que vas a ver?
Vas a ver a Nicolas Cage desatadísimo,
sí,
en ese caso.
Realmente sucede con todas las de hoy. Bueno, después de ese estreno, hablamos de una película que ya se ha estrenado. Esta ya es para público infantil, básicamente, pero es para todos los públicos, porque estamos hablando de Super Mario, la película.
¡Ejército mío! ¡Koopas! ¡Goombas! ¡Y lo que sean las cosas esas! ¡Destruiremos el reino champiñón!
¡Sí! Además, es que está arrasando en taquilla ya, ¿eh?
Está arrasando.
Está arrasando Mario, ¿eh?
Y no me extraña porque es una buena película con... bueno, es una película de animación hecha con ordenador, con CGI, una coproducción estadounidense y japonesa, con las voces de Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Charlie Davis y Jack Black, principalmente, en los personajes clásicos que conocemos casi todos. No sé por qué me has dicho... Bueno, me has dicho... Oye, cuando hablemos de cine hoy disfrazados, vamos de los personajes. Yo pensaba que íbamos a ir de Mario y de Luigi y haces tú de princesa y yo de Zeta.
Bueno, a mí ya me va bien, no tengo ningún problema.
Este look a mí no me favorece, pero bueno. Y entonces, bueno, es la adaptación fiel del videojuego con la trama que nos permite ver en pantalla gigante, bueno, en pantalla de cine, lo que es el videojuego. O sea, el juego de plataformas, pues con Mario, bueno, con los personajes clásicos, Mario enfrentado a Bowser, los Koopas, las setas, tiene una escena post-créditos que nos presentará un personaje también básico. Ajá. Aparece también Donkey Kong. Y pues bueno, pues recorriendo todos esos mundos a los cuales hemos jugado todos alguna vez en las consolas.
¿Y de qué va? ¿De qué vamos a encontrar? ¿Qué propone?
Bueno, pues los dos fontaneros, Mario y Luigi, que son de Brooklyn, de Nueva York, y que, bueno, pues van desatascando tuberías, etcétera. Y entonces, desatascando tuberías, Luigi termina en el mundo de Bowser, que lo secuestra. Ajá. Y enamorado él que está de la princesa Peaches, pues intentará dominar ese mundo. Y entonces, pues bueno, pues Mario, con la ayuda de sus amigos, intentará detenerlo. Que, por cierto, no sé si lo habéis visto ya todos, hay que verlo, la interpretación que hace Jack Black de la canción de la película. Él, mm-hmm. él pone la voz a Bowser, al sí, villano, sí. Y entonces le dedica una canción a la princesa, una canción que es súper graciosa, incluido con su baile en el vídeo, mm-hmm. el baile que hace Jack Black, y que, bueno, estamos esperando ya desde el momento que esta película tiene que llegar a los Oscars. Nos vamos con la última película, que te va a encantar. Seguimos aquí disfrazados, pero ahora nos hemos cambiado. No sé, ahora tú vas de Barbie y yo de Ken.
Bueno, también no me va mal, ¿eh?
Muy bien, pues estamos hablando de Barbie.
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Ken! ¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola,
oye,
Barbie!
Explícame esto.
Esto
pues, es una peli, pero es con humanos.
Con humanos.
O sea, no es animación, ¿no?
En imagen real. No. Hasta el momento todas las películas que habían salido de Barbie, que eran decenas.
Dime ahora sí. Te voy a hacer una pregunta clave en todo esto.
Sí.
Dime que es una comedia.
Es una comedia. Bueno.
Dime que es una comedia.
Es una comedia.
Bueno. Vale.
A lo mejor algún obseso se quiere encontrar una película de Christopher Nolan con mensajes subliminales y con tramas complicadas, pero no. Es una comedia autoconsciente de sí misma, protagonizada por Margot Robbie en el papel de Barbie y Ryan Gosling haciendo de Ken, también con los papeles secundarios de Michael Cera y ahora se me ha ido el nombre, este señor que nos gusta tanto, el de los dos padres, el...
Da igual, no importa, sigue.
Bueno,
tampoco me acuerdo.
No me sale el nombre, ya te lo diré. Espérate. Will Ferrell, que es el villano de la película. Bueno, pues el argumento es que Barbie es una muñeca no tan perfecta, tanto es así que Will Ferrell, que es el jefe del mundo Barbieland, la expulsa del mundo de las muñecas y la expulsa al mundo real.
¡Ah, me lo veía venir! Que esto tenía que... Vale, vale.
Por eso,
no es una trama muy original en este caso, porque ya se ha visto alguna película de estas de princesas de mundos de fantasía que acaban en el mundo real y tienen que vivir una aventura para volver. Bueno, sería algo parecido por ahí.
Y entonces, sí, más o menos. Lo que pasa es que toda la película es en imagen real. No suena Barbie Girl de Aqua, me parece...
Imperdonable.
Me parece imperdonable, un pecado. Y, bueno, pues...
¿Recomendable?
El mundo, sí, es una comedia...
Para echarte unas risas.
Divertida, que, bueno, claro, gustará a todo público infantil, pero tiene guiños al público adulto que ha vivido toda la vida.
¿Pero está enfocada para los niños, la peli?
Bueno, sí. O sea, a los niños les gustará.
Porque he escuchado y he visto el tráiler y yo como adulto, para echarme unas risas, no, claro, está nada mal ir a ver esta peli, para, claro, si no hay una oferta mejor, sí, para, sí, evidentemente.
Hombre, pero como te puedes imaginar, ¿cómo no van a hacer una película de Barbie que no la puedan ver los niños, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer el marketing y el merchandising?
Bueno,
hay que vender.
Bueno, pero mientras aunque te eches unas risas ya está bien.
Sí.
Taishan Cao, muchísimas gracias.
Me encanta tu peluca rubia.
Doncs amb aquestes recomanacions de cinema us dic que arribem a les 2 de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.